qualitat dels vins del cor de Catalunya amb Gourmet La Vanguardia. La nova selecció de vins de la D.O. Pla de Bages et porta l'Artium Cabernets del celler cooperatiu d'Artés, la Rasa de Can Serra dels Exhibis i el Baroc de Mas de Sant Iscle. 6 vins negres valorats amb 89 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, a veure, què passa, Maria?
Estic tenint problemes, perquè avui vull fer ràdio amb barret, aquesta
sí,
és la meva idea.
Ja m'ho ha semblat,
ja
que tenies problemes, sí.
Però clar, me n'adono que és molt difícil, perquè, òbviament, nosaltres per fer ràdio portem uns auriculars, que són bastant grans, bastant grossos.
Uh-huh. El barret,
i, clar,
també.
El barret també és gran, sí. No és poca cosa. Si me'ls poso primer, em poso els auriculars, i per sobre m'hi poso el barret, uh-huh, què passa?
No t'acaba d'encaixar.
No mentre cau. Llavors dic, bueno, doncs ho faré al revés, no? Em poso el barret primer i a sobre m'hi poso els auriculars, els cascos,
i
però
no m'arriben.
No m'arriben a les orelles. Llavors, clar, no funciona.
No funciona.
I he pensat que potser pot ser el primer dia a la història que faig ràdio, que faré ràdio sense els auriculars.
Ah, sense el barret no es contempla avui.
No, avui no.
I té un sentit. Avui seria per exigències del guió.
Exacte.
Que la Maria fa ràdio amb barret. No vol dir que la Maria no vagi de tant en tant amb barret, que és una imatge a la que ens tens acostumats, perquè avui tots els convidats que passin per Islàndia aniran amb barret, gent que porta barret habitualment. Avui tindrem el Guillem Soler, que és el cantant de Búhos.
Sí, i tant.
Imatge clàssica amb barret. Tenim una escriptora, també la Regina Rodríguez Sirvent, que ha publicat Les calces al sol, que va amb barret també. I tenim el José Corbacho.
Que no? sempre va amb barret.
Sempre, en té moltíssims. Tot això per què? Perquè ha començat, atenció, títol en anglès, això no podríem dir-ho en català, la Barcelona Hat Days. Què vol dir això? La setmana del barret, d'alguna manera, a Barcelona, que acabarà diumenge amb una cosa molt espectacular, que és una passejada amb barret per Rambla Catalunya.
Que tu has vist això?
Jo ho vaig veure una vegada de casualitat, un diumenge al matí de fa, jo diria, 4 anys, era l'any abans de la pandèmia, el 2019.
Sí.
Un diumenge al matí estava a Rambla Catalunya i de cop i va, hòstia, dic, mira, aquells que van amb barret, hòstia, aquells també. I van començar a baixar una riuada de centenars de persones, totes amb barrets diferents, dos embarrets espectaculars. I és això que tornarà a passar aquest diumenge, que si algú vol veure, realment crida molt, molt, molt l'atenció.
Aquell any em sembla que van participar-hi unes 2.000 persones, per tant, devies veure
no s'acabava mai.
De tota mena.
Sí, bueno, ens vam asseure allà en un banc de Rambla Catalunya
i festival
que vagin passant. Per tant, avui, doncs això, parlarem de gent que porta barret habitualment, a partir de les 8, l'Anna Ponsí, veurem si ve o no ve en Ponsí. Què li has dit a l'Anna Ponsí, que havia de venir amb barret, també?
Doncs no, però ara mateix li dic.
Ara mateix
a veure
li
dius, si té el típic barret a mans.
L'home que tens al costat no ha sigut a temps de dir-li.
No, saps què passa? Que no sé. No sé si n'acostuma a portar. Jo l'he vist només una vegada amb una cosa al cap, que no era ben bé un barret, era un gorro, i no era per exigències del guió, sinó més aviat pel fred que feia. I va ser a París.
Xavi Bosch, bona tarda.
Què tal, com esteu?
No ets de barret, eh?
No. Com que sóc calb i m'he de protegir del sol quan faig esport a l'aire lliure, per exemple, avui que he jugat a tennis, em poso gorra. Però barret n'he tingut algun, però no me l'he arribat a posar mai.
Jo, ha passat una cosa, quan has arribat i has vist la Maria en barret, que li has fet un comentari, i això és un dels motius pels quals jo no portaria mai barret, diguem, no? Perquè és que vas amb barret i tothom t'ho comenta, no?
Sí, sempre hi ha comentaris. Avui, per exemple, he anat a dinar també a un restaurant i també el cambrer m'ha fet un comentari sobre el barret. Aquí a la ràdio, és veritat que, clar, no és habitual potser a dins de la ràdio veure gent amb barret i ja m'han fet diversos comentaris més enllà del que
no he sigut el primer, me n'alegro. Ja he vist que no era el primer que picava amb la provocació i després he entès que formava part del guió d'avui.
Bé, Xavi, content de tenir-te aquí una setmana més, un altre dimarts tercer començarem amb el m'ha agradat, no m'ha agradat del Xavi Bosch, amb el sobre de vaticinis. Bé, el sobre avui o
un què? Sobre.
Un sobre.
Un sobre.
Un sobre.
Sí, sí, que s'ha d'obrir i després veiem si ens traurem el barret o tirem el barret al foc.
Bé, doncs
aquest
va.
Aquest no, eh?
Aquest no, aquest no. 7
i 5 minuts, mira, que hi ha arribat el Guillem Soler de Bus. En porta dos, també. He vist que la Regina Rodríguez també ha vingut amb dos barrets. Per tant, si ens volem posar barrets, avui...
N'hi ha per tothom.
Hi haurà barret. Tants caps, tants barrets, avui.
Exacte.
Serà això. Som-hi, va.
Borges us ofereix aquest espai. M'ha agradat,
en la mort de Josep Piqué, m'ha agradat recordar el temps en què els ministres del PP venien a aquest estudi de RAC1 a fer entrevistes en directe. De fet, tinc una anècdota de quan vaig entrevistar Josep Piqué al món a RAC1 per primera i única i última vegada. Era el setembre de 2006, feia tot just 10 dies que havíem fitxat de tertuliana a la Montserrat Nebrera i tot just en aquell moment Josep Piqué la va anomenar i la va posar de número 2 per anar a les seves llistes electorals. De manera que Montserrat Nebrera va venir una sola tertúlia i va haver de renunciar a continuar el programa. Total, que quan entrevisto el Piqué, amb la meva manera a vegades poca solta de dir les coses, li dic per antena, vostè i jo ens hem enamorat de la mateixa dona. I l'home es va quedar blanc, glaçat. Jo em referia, lògicament, a Montserrat Nebrera. Però després es va saber que ell tenia una relació ja amb Glòria Lomana i l'home va quedar pàl·lid. Jo també, descol·locat és poc. No m'ha agradat quedar-me a Barcelona per Setmana Santa, per fer coses, que s'hi estava molt bé, anar al MACBA per veure una exposició, que no valia la pena, i adonar-me que t'has de jugar la vida per entrar al MACBA. Els skaters, els aprenents de skaters i els que no caldria que ho provessin per primera vegada, no és que hagin envaït la plaça, és que se'ls escapen les plataformes, van directes al turmell a tota velocitat, fins al punt que el museu ha hagut de cordonar un espai mínim, molt mínim, per garantir l'entrada i posar-hi un vigilant de seguretat. I ni així. Si a vegades ja són complicades les exposicions i les instal·lacions que hi ha dins del MACBA, jugar-t'hi la integritat per entrar i per sortir encara fan venir més ganes de tornar-hi. M'ha agradat veure l'exercici setmanal de doble moral. El Dalai Lama demana a un nen menor que li llepin la llengua. Ho veiem tots. Demana disculpes perquè ho veiem tots. I sembla, de fet, una notícia del fet vigent. Si el papa Francesc hagués demanat a un nen que li llepés la llengua i el forcés a fer-ho, com ho ha fet el Dalai Lama, les conseqüències serien un terrabastall mundial, lògicament. El delicte, perquè és delicte, no és el mateix, al marge del color de l'hàbit. Si això ho demana el Dalai Lama amb càmeres al davant, què no deu fer fora de pantalla? Per què es parla més del cop de puny de Fede Valverde que del llep amb la llengua d'aquest líder espiritual? No m'ha agradat tampoc aquesta Setmana Santa anar a mirar obres i finalment entendre què provoca l'embús i què provocarà per sempre més la processó de retencions i embussos de cotxes que entren a Barcelona pels túnels de Vallvidrera. Resulta que aquestes obres que porten mesos fent-se a la Via Augusta i que estan a punt d'acabar eren per posar diferents parades d'autobús que ocupen tot un carril. De manera que tu pagues 4,88 euros de viatge i si amb 3 carrils en hora punta d'entrada a la ciutat ja no donava de si, ara el tap serà perpetu. Perquè, a més, atenció, la ziga-zaga que t'obliga a passar de 3 carrils a 2 passa amb la parada d'autobús que han posat a l'altura del carrer Vergós. Torna a passar a l'altura de Tres Torres. Ho han tornat a fer just abans i just després de General Mitre. I encara ho tornen a fer abans de girar a la dreta per baixar Calvet cap avall. 5 incomprensibles colls d'ampolla seguits. Ho fan per incentivar el transport públic? Doncs no se sap. Ho fan per tocar la pera a la gent d'aquests barris? Segurament. Ho fan perquè s'hi estimbin les motos? No ho vull ni pensar. Ho fan, senzillament, perquè no en saben més? Doncs el diumenge 28 de maig hi haurà eleccions municipals. Això sí, ningú no garanteix que els que vinguin ho puguin fer encara pitjor. Encara podem passar, de fet, de 2 carrils a un de sol, i visca la incompetència. M'ha agradat que la UEFA d'Alexander Seferin, aquest senyor que va falsificar el seu currículum per arribar on t'ha arribat, hagi designat per avui, per aquesta nit, Jesús Gil Manzano com a àrbitre del City-Bayern. Segurament el partit més bonic, amb permís del Girona-Barça, que hi pot haver avui per avui al futbol mundial. Doncs va i posen d'àrbitre Gil Manzano. És com si el millor pastisser de Catalunya fa una mona de premi i al damunt, en comptes d'un ou de xocolata, finalment hi posa una tifa de vaca. Un al·licient més per veure el City Bayern d'aquesta nit, veure en quin moment la vaca es convertirà en protagonista escatològica d'aquest partit. I finalment, no m'ha agradat, parlant de mones, el rebombori mediàtic que hi ha hagut per una mona que era l'aparador d'una pastisseria de Sant Cugat de tota la vida, el Sàbat. Era una dona de xocolata amb davantal de pastissera aguantant una mona amb cada mà. L'han hagut de retirar de l'aparador perquè l'han acusat de racista. És a dir, aquesta setmana en què he vist mones, i les he comptat i les he apuntat. Mones de xocolata del Messi, de l'Ildami d'Eufòria, del Pikachu, del Vicky el Vikingo, de la Kings League i del protagonista de Succession, que no sé com es diu, ningú no ha vist racisme per enlloc perquè la xocolata negra és el que té, que és negra. El políticament correcte, quan arriba a caricatura, és francament ridícul. Anava a dir, és fer la mona, que és sinònim de fer el ridícul en català, de fer el paperino o de fer el titella, però tampoc no ho dic perquè no s'ofengui ara el gremi de titellaires.
M'ha agradat la diferenciació aquesta que fas, Xavi, entre skaters, aprenents de skaters i els que no caldria ni que ho provessin.
Però ja es veu que no, no en sabran mai. Ni jo no hi entenc gens, però t'estàs una estona allà mirant la plaça i és un espectacle.
Ho heu provat, algun dels dos?
No.
Tu? Jo, quan feia 6 DGB, i vaig decidir regalar l'skate el segon dia.
Jo baixava, me'n recordo, en teníem dos a la Cerdanya, a Alp, quan estiuejàvem allà, i baixàvem per una baixada. La meva germana ho feia bé i jo asseguda, com si fos un trineu. És el màxim que he aconseguit fer amb un skate.
Ja has fet més que jo.
Bé, doncs escolta, m'ha agradat, no m'ha agradat, despatxat. Anem a obrir aquest sobre de vaticinis. Un sobre. Un sobre, com el definia Xavi Bosch, sobre per obrir dimarts 11 d'abril de 2023. El sobre el va tancar el Xavi dimarts de la setmana passada a les 12 del migdia. Aquí dins hi ha d'haver 8 coses que han d'haver passat aquesta setmana, dues de les quals el Xavi ha triat que valguin 2 punts. Comencem, com sempre, pels vaticinis esportius. Primer vaticini, val un punt. Lliga, el Girona juga al Camp Nou i pel cap baix hi marca un gol.
La va tenir. El Tati Castellano va fallar segurament el gol més fàcil de la seva vida. Ho vaig celebrar com si fos un gol del Barça, de fet, dret i tot, abraçant-me amb el meu nebot. Però no va marcar el Girona, no va marcar.
Tu tampoc has marcat. 0-1.
Segon vaticini, val 2 punts. Espanyol, el debut de Luis García acaba amb victòria.
I vaig posar 2 punts perquè el refrany aquell està molt clar, no? Entrenador nuevo...
Victòria segura.
Victòria segura. Doncs no. Espanyol 1, Atlètic Club 2.
Entrenador nuevo, 0. 0-3.
El refrenyer popular, aquí. Tercer vaticini, Copa del Rei. Val un punt. La final la jugaran l'Osasuna i el Real Madrid.
Ho tenien tot contra pronòstic, tant l'Osasuna, que perdia 1-0, minut 18 a Bilbao, com el Madrid, que portava un 0-1 de l'anada. Es va classificar a la pròrroga i patint molt l'Osasuna, i el Madrid va allisar el Barça a base de bé.
Doncs mira, aquest sap greu ara que valgui només
un
punt.
És que a més has encertat l'Osasuna i el Real Madrid, tots dos, sí.
1-4.
1-4. Mira, gairebé el resultat de la setmana passada.
Gairebé, sí. No, és el resultat de l'eliminatòria.
Quart vaticini, futbol per Sant Jordi. Val un punt. Futbol per Sant Jordi. La Liga manté el Barça Atlético de Madrid a l'hora d'un quart de 5 de la tarda.
Notícia d'última hora. D'última hora, vol dir d'ultimíssima hora. A un quart de 5 del diumenge es jugarà aquest partit que es podria haver jugat dissabte o es podria haver jugat diumenge a les 9, però no, han d'anar a fer la guitza a llibreters, compradors, editors, autors, a tothom.
Farà la guitza, però tu t'ha donat un punt, 2-5.
Cinquè vaticini, val 2 punts. Golf, el Masters d'Augusta, John Ram queda entre els 3 primers.
John Ram, jugador basc, havia jugat al Masters d'Augusta des de l'any 2017 cada any i màxim havia quedat quart. Mai havia quedat entre els 3 primers. Aquesta vegada va guanyar el Masters John Ram.
4-7, perquè valia 2 punts.
Home, Déu-n'hi-do, s'ha anat arreglant molt, això, eh?
Sí.
Ja tens l'aprovat a tocar.
4-7. Televisió. 6è vaticini. L'últim i tercer episodi de Crims sobre l'assassinat de Jordi Comas frega, per dalt o per baix, els 500.000 espectadors de mitjana.
Dades d'audiència facilitades per TV3, el 18% de quota de pantalla, que en el cas d'ahir es concreten 416.000 espectadors de mitjana. No vaig calcular, quan vaig fer aquest vaticini, que a la mateixa hora, a la primera part, coincidia amb aquest apassionant Barça-Girona.
Cert, i a més, segurament també dilluns, encara dilluns de
Pasqua. Sí, sí, sí.
O sigui, tu has dit, a veure, el vaticini literalment diu que frega per dalt o per baix els 500.000 espectadors de mitjana.
416 no frega.
No frega.
No frega.
No frega.
Doncs ens mantenim amb aquest 4... Ara de 8, 4 de 8.
Pensava que pidolaries, però veig que no, ha sigut fàcil.
No, no, és més.
Obituari preventiu, 7è, penúltim vaticini, val un punt. Ha fet mutis i prou pena aquesta dama de l'escena.
Aquesta setmana se mor el Pinocho, se mor el Piqué, en Josep Piqué, se mor el Sánchez Dragó, però no consta cap gran dama de l'escena teatral o cinematogràfica mundial.
Ai, ai. 4 de 9.
4 de 9. Qui salvarà? Qui salvarà Xavi Bosch? Qui salvarà Xavi Bosch? Vuitè i últim vaticini, Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit.
Em salvarà el Barrut, que tornarà a Espanya per fer una altra regata a Xanxenxo, amb dos collons.
I no l'has vist, la fotografia, aquesta setmana, amb la seva filla, amb la infanta Helena i amb Froilán, allà
no,
a Abu Dhabi.
Sí, no, jo tampoc l'he fita, sí, no l'he vista.
No l'he vist, no l'he vist. No. No. Sí, això sí. Com queda, Maria?
5 de 10, bueno, aprovat, aprovat.
Un sobre, un aprovat, rescat, perfecte. A veure, setmana que ve, Xavi, sé que tens una setmana intensa, perquè ara sí que hi ha... Bueno, no, clar, encara queda una setmana abans de Sant Jordi.
Sí, bueno, no.
Aquesta setmana. Encara demà hem d'anar a Vic, divendres a Vilanova, dissabte a Cardedeu i a Sant Cugat, i la setmana que ve encara a Terrassa, a Rubí...
No, és d'aquí dues setmanes que hi ha futbol entre setmana, futbol el dimarts. O sigui, d'aquí 15 dies hi ha un Girona-Real Madrid a quarts de 8 de la tarda, això vol dir que no tindrem Islàndia, per tant et demanaria en comptes del 25... si poguessis venir el dilluns 24.
Si sóc viu, després del 23...
Exacte, segur que sí, que anirà bé també tenir el Xavi Bosch l'endemà de Sant Jordi, perquè aquella setmana hi ha jornada de Lliga intersemanal, el Barça juga dimecres a les 10 de la nit al camp del Rayo Vallecano.
Sí. Una bona hora, també, a les 10 d'un dimecres. Sí, molt bona hora.
Sí. No ens agrada mai cap hora, o massa d'hora, o massa tard.
Un quart de 5, més que res, a part de fer la guitza per Sant Jordi, és que és l'hora de la migdiada. El Barça, un quart de 5, els jugadors tenen aquella morrinya... Si fa sol a Getafe...
Aquest cap de setmana ja hi juguen, un quart de 5.
Per això, per això. Alfonso Pérez Muñoz, això serà un patiment.
A bona hora, l'hora ideal quina és?
L'hora ideal són les 9.
Sí. El futbol s'ha de jugar amb llum artificial. Els partits bons, no?, sempre són amb llum artificial.
Per llum natural ja teníem a les Corts, que durant tota la vida es va jugar a les 3 perquè no hi havia llum artificial fins que van posar el llum artificial.
A les Corts? I va acabar havent llum artificial o no?
Crec que sí, però sempre es va continuar jugant, el futbol es jugava a les 3, com passa a Anglaterra ara, no?
Clar, jo ja soc de... Bueno, i tu també, diguem, ja, sí. Ja anem a les 5 de la tarda, al Camp Nou, diguem,
com sempre,
no?
Sí,
que era l'horari habitual. Xavi, que tinguis una bona setmana.
Igualment, que vagi
fins
molt
dimarts que ve.
A Borges portem més de 125 anys oferint un toc especial a les teves amanides. Cuidem de tot el procés per tal de produir el nostre vinagre de Mòdena seguint el mètode d'elaboració tradicional a les nostres bodegues italianes. Amb una maduració en bota de fusta i sense sucres afegits, aconseguim el millor sabor. Vinagre de Mòdena Borges, el número 1 en vendes.
Comencem setmana amb dimarts i dijous, això.
RAC1 presenta...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Calonja.
Dijous, 13 d'abril, a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del castell de Calonja.
10 dies abans de Sant Jordi farem el programa a la primera i única Booktown de Catalunya.
Com és que en un municipi de poc més de 10.000 habitants es van obrir en un mateix dia 7 llibreries?
Escriptors, llibreters, tot l'equip d'Islàndia, amb Fel Feixedes i Guillem Albà, serem a Calonja, poble de llibres.
Entrada lliure, us hi esperem. Veniu a celebrar la prèvia de Sant Jordi amb llibres, humor i música al castell de Calonja.
Dijous 13 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Calonja. RAC 1. Tots som u.
Amb la col·laboració de Borges.
Ja ho sentit, aquest dijous ens traslladem tot l'equip d'Islàndia a Calonja. Us esperem absolutament a tots al castell de Calonja amb entrada gratuïta a partir de 6:45. Nosaltres obrim portes i a partir de 7:00 ens hi posem.
I a banda dels islandesos habituals, em fa molta il·lusió poder parlar també aquest dijous amb alguns dels autors d'aquest Sant Jordi. Per exemple, dijous a Calonja, tothom que vingui podrà veure Jair Domínguez. Jair Domínguez, escriptor, guionista, acaba de publicar la novel·la Alegro con Foco, la seva cinquena novel·la, un llibre que m'ha divertit moltíssim, eh? I tinc ganes de parlar amb ell perquè tinc la sensació que si tu rius llegint...
Sí, és que està molt ben fet.
Sí, sí. Jo crec que té més mèrit que no pas... És a dir, si un gag per ràdio, un gag per tele, hi ha molts més elements,
sí,
diguem,
no? Sí, sembla més senzill d'entrar, no?
Però clar, que un llibre et faci riure, eh? Vol dir que té un valor especial. Jair Domínguez, que ha tingut una setmana tranquil·la, dijous serà amb nosaltres... a Calonja. I també hi tindrem la periodista Tura Soler, que amb Jordi Grau han escrit el llibre Sense càstig, per la vara, el Xavi, de Crims, del Carles Porta, d'aquestes audiències de moltíssima gent. Doncs bé, Tura Soler, que s'hi dedica des de fa molts i molts anys, que és una de les deganes d'aquest periodisme a Catalunya, ha escrit el llibre Sense càstig, 10 crims que han quedat impunes, i que també els que vingueu a Calonja, al castell de Calonja, aquest dijous a partir de 6:45 de la tarda, doncs podreu veure i saludar i escoltar la Tura Soler.
Tot això, i també hi haurà en Fel Feixedes, en Guillem Albà i l'Albert Fort, que és el cantant de l'Orquestra Diversiones, que es convertiran... Farem un canvi. Normalment tenim el trio dels dijous, que són les Dones 10 i el Joaquim Luna. Doncs en aquest cas, el trio dels dijous a Calonja seran Feixedes, Albà i Fort.
Això promet molt,
serà fort.
Fel Feixedes, Guillem Albà i Albert Fort, el cantant de l'Orquestra Diversiones, tots ells i tot l'equip d'Islàndia, dijous al castell de Calonja. Pausa i barrets a Islàndia.
Islàndia, amb Albert Om.
Encara no tens plans per aquest estiu? Entra a renfe.com i troba les millors oportunitats per viatjar a Madrid, Sevilla, Màlaga, València, Alacant, Saragossa o Pamplona aquest estiu. Configura el teu viatge a la carta i aprofita els millors preus per viatjar amb els trens de Renfe.
Renfe, el teu tren.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable de Roventa, valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa.
RAC 1. Aquest dimarts la Lliga de Campions es juga a RAC 1. A les 9, dos partits d'anada dels quarts de final. Manchester City, Bayern de Munic i Benfica, Inter de Milà. Seguiu-los en directe des de 8:45 amb Jaume Molló i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dimarts els quarts de Champions es juguen a RAC 1.
RAC 1. Tots som 1.
Islàndia, amb Albert Om.
José Corbacho, bona tarda.
Bona tarda.
Com si no hagués passat el temps. Escolta'm, dijous sant era el Corbacho aquí, ens anem uns dies de festa.
Dimarts sant.
Dimarts
sant. Perquè tots els dies són sants.
Tots els dies són sants.
Digue-li al Jair.
Déu-n'hi-do, No ens l'esperàvem, aquesta.
No, aquesta no ens l'esperàvem, tot i que passa regularment, eh? Sempre que es fa una paròdia, un gag, amb aquest, con la iglesia hemos topado, ja ho va dir el maestre Pepe Rubianes.
Però no sempre. No sempre, és que no sempre, saps de què depèn.
No, depèn de si ho fem des d'aquí, sí que sempre.
Hòstia, és que no sé, no, vull dir, no... A més, va creixent, no? Sí, és com sí, si bufés... No, va... Saps aquells incendis descontrolats,
totalment,
no? Que dius...
Va creixent, tal, i aleshores ja la cosa se'n va de mare i ja dius que és com una fòbia en un poble sencer que dius, a veure, que és un gag, això, eh? Però, bueno, és el vent. Són sí, els vents que corren.
No, hem pensat molt amb el Toni Soler, amb el Jair, també, amb la Judit Martín. Clar,
exacte.
És que... A més, fa 4 dies tenien un incendi, no d'aquestes proporcions, però perquè havia imitat la Judit Martín a la Clara Ponsatí el mateix dia que la detenien.
Un incendi amb el vent de l'altra banda.
Exacte. Sí,
aleshores,
sí.
Al final, els còmics, el vent els hi dona sempre, per un cantó o per un altre.
Mira, el Jair, que el tindrem dijous a Calonge, tinc ganes de parlar amb ell, perquè penso, hosti, si ets còmic, com és el teu cas, no et trobes amb això i dius, no sé si et venen ganes a vegades de tirar la tovallola, saps? I de dir, escolta'm... O al revés, no? De dir, escolta, no...
Una barreja, també depèn del dia, perquè com deia el popular personatge de l'Edu Soto, del nen de Castefa, també són persones. Aleshores, segur que el Jair, que a més s'ha vist amb aquestes moltes vegades i tal, però al final et fa com a mandra, també. Arriba un moment que hi ha dies que et fa mandra i dius, buf, però hi ha dies que dius, no, escolta'm, la meva missió al món és fer riure la gent i que bufi el vent que bufi.
A veure, José Corbacho, portes 3 barrets avui.
Sí.
No un, no 2.
Un pel Toni, un per la Judit i un pel Jair. No. 3, perquè clar, he sentit barrets. No em sabia lo del Barret Week o el Hat Week de Barcelona.
Sí, sí, a veure...
Barcelona Hat Days.
Barcelona Hat Days. Sí, sí, que s'ha de dir en anglès aquestes coses perquè semblen més importants, però sí, sí, tota la setmana és la setmana del barret i diumenge, de debò, que si no tens res a fer diumenge al matí, planta't a Rambla Catalunya i mira la desfilada. Jo ho vaig veure un any per casualitat i és espectacular.
Clar, jo me'n recordo aquelles fotos que hi ha com dels anys 40 o 50 que es veu tot el Passeig de Gràcia a la Rambla Catalunya plena de gent amb barrets i aleshores això pot ser em recorda...
Sí, sí.
Aniré. Si no tinc res que fer, que a dia d'avui no ho sé, aniré a la
Rambla. Fa 4 anys vaig acabar cantant en una ranxera amb un que anava amb un barret de mariachi.
Home, sí, està
sí,
molt bé.
M'hi vaig afegir.
Cadascú canta la cançó que porta el barret, no? Sí. Si vas de mariachi cantes una ranxera, si portes un bombín cantes alguna cosa en anglès, si portes una barretina cantes una cançó popular catalana.
Bé, deixa'm saludar també el cantant de Búhos, el Guillem Soler. Guillem, bona tarda.
Molt bona tarda.
Molta il·lusió que siguis avui aquí també.
Igualment.
2 barrets, tu.
Avui 2 barrets.
Dos barrets. Per què et vas començar a anar amb barret, tu?
Perquè jo era molt, molt loco de petit i no em pentinava mai. I portava grenyes ja, perquè tots els meus referents anaven en grenyes. I la meva mare, pentina't. I un dia el meu avi tenia allà unes boines i tal, i vaig fer pam. I vaig mirar i dic, així ja vaig bé, no? I ma mare va dir, no, així estàs bé. I vaig dir, buah, ja està, ja no cal que em pentini mai més. I amb la tonteria ja em vaig avasar a anar amb el barret a tot arreu i ja, doncs, com que quan no el portava, notava que em faltava alguna cosa, ja m'havia adaptat, m'havia acostumat. Primer li fotia els barrets al meu avi i després, quan ja vaig poder començar a tenir un mínim de poder adquisitiu, ja va ser quan vaig començar a comprar-me els barrets de manera compulsiva fins a dia d'avui.
Per això portes 2, perquè es noti que tens poder adquisitiu, eh?
No, porto 2 perquè parlant abans de començar el programa els he explicat els barrets que tenia amb la Maria, i ella m'ha dit, porta-te'n aquest que és d'Indiana Jones, que m'encanta perquè és exactament el mateix barret de l'Indiana Jones.
No
és el seu, però van treure una línia que deien, és la mateixa mida, la mateixa... O sigui, és exactament no és el que portava el Harrison Ford a les pel·lis.
O sigui, s'ha fet pagar.
Aquest s'ha fet pagar perquè és pels malalts del Harrison Ford i pels malalts dels barrets. O sigui, havies de ser malalt de 2 coses alhora, i era el meu cas. I aquest altre no, aquest és un barret que me'l vaig comprar un dia a Vilafranca passejant amb la família i que em va agradar perquè em combinava amb una camisa que tinc
que
he portat avui, que és del mateix color. I vaig dir, aquesta camisa, aquesta barret...
Aquest color vi, això és, diguem, és barret oficial de l'últim disc, de La nit està que crema, de vos.
Exacte, sí? Amb el d'Indiana Jones he anat 3 anys, jo crec que ja està amortitzat, i ara ja tocava, com canvi de look, amb el nou disc, doncs, buscar-me un barret que estigués una mica bé i que m'aguanti com a mínim un parell de temporades, igual que espero que m'aguanti el disc i la gira.
José, en el teu cas, tu te'n recordes el primer dia que et vas posar un barret?
Mira, me'n recordo però per fotos, perquè vaig repassar fotos quan vaig veure aquest programa especial barret que a partir d'ara faré un cop a l'any, perquè és molt bonic... És una forma d'assegurar-se que vindrem mínim un cop l'any.
Mira, com a coincidint amb la Barcelona Hat Days.
Ah, exacte, exacte. I vaig veure que de petit tenia moltes fotos amb barrets, perquè clar, hi havia el dia que no estava disfressat de cowboy, estava com disfressat de mosquetero, i el dia que no estava disfressat de gánster, i recordo, a més, vaig començar a recordar pel·lícules, i clar, moltes pel·lícules de les que a mi m'agradaven, com pot ser l'Indiana Jones, però en versió ja anys 70, la gent portava barrets, els cowboys, els mosqueteros, els gánsters, molta gent portava, els mexicans també.
Clar, home.
Aleshores, no sé, després també tenia fotos del meu pare, que el meu pare sí que portava barrets, a més, hi ha fotos que està com molt, molt guapo amb el barret posat, i després, al fer teatre, també el barret era com una...
Com una disfressa, com un element de la disfressa.
Més, un element del personatge, que jo crec que igual el barret vaig arribar una mica també per aquest personatge, allò que ens passa a vegades a la gent que sortim i acabes sent una mica personatge i una mica persona, i vaig veure, doncs mira, el barret igual per aquest personatge a corbatxo de la tele li va bé, el que passa que després també li anava bé a la persona. A mi em va passar el contrari que amb ell, que era per no pentinar-se, jo és que vaig deixar-me de pentinar fa uns anys, i també m'anava
bé... fisiològics, diguem.
Sí, clar, exacte. I em va bé el barret perquè el barret al final té una cosa de protegir, també. Uh-huh. Em protegia del fred a l'hivern, que quan no tens aquesta melena, doncs, que té ell, doncs ja ho notes, i sobretot també del sol. Al final té una cosa important.
Guillem, tu penses que vas disfressat quan vas amb barret pel carrer?
No he tingut mai la... És que jo, no sé, penso que a vegades penso que vaig disfressat tot el dia. O que vaig disfressat cada dia, però no només pel barret, perquè com que moltes vegades em prenc la vida amb la filosofia de pensar que tot és un decorat i que tots estem fent un paper i que en el fons el que estic fent és divertir-me, i a vegades m'agrada provocar i a vegades m'emporto una hòstia i un altre dia m'emporto un aplaudiment, i aquest puja i baixa és el que m'excita, i l'adrenalina em corre per dins quan jugo, perquè en el fons sempre m'he sentit com un nen petit que... Mm-hmm. Que segueix jugant, encara que no li toqui, però quan troba un moment, doncs sempre troba l'excusa per jugar, i no em sento molt més disfressat portant barret que anant, a vegades m'he anat a tirar la brossa en pijama pel mig del carrer només per veure la gent, la cara que fot quan em veu, i jo m'estic divertint veient els caretos de la gent de què fa aquest boig en pijama pel carrer, doncs mira, en el fons m'estic divertint veient la teva reacció.
Tothom va disfressat.
Exacte, és que és això.
D'una certa forma, la seva roba, quan tries la roba, tries una forma també d'ensenyar-te al món. Jo crec que la gent que portem barret habitualment hem decidit mostrar-nos al món com som. Gent amb personalitat pròpia per portar barret.
Mira, deixa'm... tinc moltes preguntes, però és que vull saludar, que us està escoltant molt atentament, la Regina Rodríguez Cervent. Regina, bona tarda.
Bona tarda.
La Regina, escriptora, que ha publicat Les calces al sol, que és un llibre que ho ha patat molt els últims mesos, que va per la 8a edició. Sí. La teva primera novel·la,
sí.
No?
Sí, m'acaben de dir fa 25 minuts, eh? Estava pujant a l'ascensor, lo de la 8a. Sí.
Doncs, escolta, moltes felicitats, que passin aquestes coses, que puguis publicar, i no només puguis publicar, sinó que la campana es fixi en aquest llibre i que vagi molt bé, i que sigui una història d'èxit i que duri molt temps.
Que he de dir que a mi m'ha fet riure molt, també. Abans que ho dèiem amb el Jair Domínguez, a mi Les calces al sol m'han fet passar una estona fantàstica. Riure i plorar, també. Que això també és difícil, eh?
Les calces al sol, Regina, i... El barret al cap.
Exacte.
Tu tens la sensació que vas disfressada quan vas pel carrer amb barret?
No. De fet, és que ja no puc sortir sense barret. I a més, ara em fixava amb les seves ales, no?, que el corbatge té més petita. L'ala més petita.
No, la tinc més petita, sí. Això ja.
Bé, arranco.
És públic.
I es va com ampliant. I jo tenia barrets com el seu, però a mesura que es va fent gran l'ala, ja no puc tornar enrere. I això ja no, ja més petita que això.
Però llavors
no...
el que li deia jo abans a la Maria, que també està fent ràdio, la Maria Xinxó amb barret, que també hi ha molts dies que vens a la ràdio a treballar amb barret, mm-hmm. No cansa molt que tothom que et veiem, Regina, et comenti el barret, et faci algun comentari sobre
no,
el barret?
No, és que no em passa tant, eh? No? Perquè, de fet, com que feia anys que el porto, em diuen, hòstia, no has vingut amb barret. Absolutament... frustrada la gent si ja no em porto. Sí que si vaig pel carrer, i a més em porto dos, un que és rosa com una mica de cowboy, i un altre que està entre la Coco Chanel i un jueu ortodoxa, el negre. I llavors...
Que són els dos, perdona que t'ho digui, meravellosos.
Gràcies.
Sí, sí, em fa una enveja, perquè són molt elegants. Ara estic mirant que els meus són una mica de clown. Per cert, Albert, com ets l'únic que no té barret, jo tinc...
No m'hi caps, jo tinc un cap que no m'hi cabrà, això, home.
Tu vol dir que
veure,
no, que
però,
no m'hi
però home, amb els auriculars segur que no.
Jo tinc un bon meló, el meu et deu...
No, mira, queda de conya, tio.
Ja, superbé.
Estàs estupendo. Ets com un còmic dels anys 50 americà, entre còmic i jugador de pòquer.
Vermell.
Però clar, els auriculars que em faig ara.
No, és que el dels auriculars és un problema. A veure, farem una fotografia i la penjarem a les xarxes.
No sé parlar amb barret, jo. Tinc aquest problema. No l'he de treure. A veure, què diu la gent quan us veu amb barret? Guillem, què et comenten?
No, és que jo crec que fa tant de temps que el porto que ja...
Ah, sí, ningú diu res.
Que, vull dir, no, a mi a vegades el que em fot, a vegades quan estic de juerga, que algun toca collons me'l treu.
Oh!
Sí. I això
és,
és un detector de gilipolles. Sí. O sigui, el barret és un detector de... Perquè, a més a més, quan
vas
allà...
Qui porta barret és gilipolles.
No, el que treu el barret.
El que te'l treu.
El que te'l treu quan estàs de gresca, oh. I a més a més és com que... Hi ha que te'l treuen amb gràcia i al cap d'un moment te'l torna a posar, que dura res, la broma dura 10 segons, i aquest encara dius, bueno, és un imbècil, però
només passi. 10 segons.
Exacte, és un imbècil de 10 segons. Però el que ja li falta una bullida, que és el que et pren el barret i se va a l'altra punta de la discoteca i ell està allà de festa, i clar, ell no es dona compte que tu ja no estàs bé perquè estàs pendent de què estan fent a l'altra punta amb el teu barret.
Exacte.
I és com, a veure, al final has d'anar allà i li has de dir, escolta'm, et sap greu tornar-me el barret?
I s'embruta.
S'embruta. I és un clàssic que sempre ens passa, o sigui, no sé vosaltres, però a mi passa molt sovint.
Sí, totalment.
I sempre li dic als meus amics, mira, és que és un detector de gilipolles, o sigui, el barret, perquè sempre que hi ha el borderline de la festa, et fotrà el barret i s'anirà a ballar a l'altra punta de la
gresca. Ojo, no estiguis fent l'efecto llamada, a partir d'ara, la gent que et trobi, hola, soc gilipolles, i et tregui el barret. No, a més, saps què passa? Jo al final he acabat dient-li a la gent, mira, perdona, és que és del meu avi, és un record de la família, ostres, i a la gent li canvia la cara, a gilipolles es torna una mica sensat, me'l dona, i aleshores dic, era broma, i surto corrents, perquè en realitat no tinc cap barret del meu avi, però fa molta ràbia. De fet, jo l'únic barret que he perdut, no és que el vaig perdre, és que me'l van robar, que és una sensació molt, molt xunga, també. Anava al tren, Rodalies, venint del Maresme cap a Barcelona, i amb una parada estava allà, pi, sonant les portes,
no.
Algú m'estira el barret, se'n va corrents, es van tancar les portes i veig un tio que anava per l'andana amb el barret posat i la gent flipant, i jo semblava que m'havia quedat despullat, perquè és una sensació molt estranya, no?
Cosa tan personal com un barret, com la pots robar?
Pues que, sí.
Ho dic perquè en una època, Regina, era molt comú que tothom anés amb barret, no? Però clar, això, diguem, després dels anys 30 aquí, després fins i tot de la Segona Guerra Mundial a tota Europa, el barret desapareix i queda com un punt, diguem, extravagant, una persona que va amb barret. Ara creieu que que torna a estar de moda, això del barret, o us sentiu una mica casos únics?
A mi em va passar... O sigui, jo la primera vegada que me'l vaig posar, recordo que era un 31 de desembre, quan la Maria Pau Huguet va venir a Das a presentar les campanades...
Aquell famós...
És el de la bola de neu.
El de la bola de neu.
Vas ser tu?
No.
Ah, no.
Portaves barret quan li vas tirar la bola de neu a la Marita Huguet? Quina meravella.
No, però estava per casa i vaig dir... Nevava, com recordareu, i em vaig veure on i me'l vaig posar per pura comoditat. Però llavors hi ha com un salt en el temps i en un casament em vaig posar una pamela i el que deies, no?, del sol, de cop era, feia molt de sol i dic, hòstia, és que... Que còmode! I a partir d'aquí, tant hivern com estiu, em va servir moltíssim. I jo crec que va haver-hi un punt d'inflexió amb l'època així més hipster, de fa, jo què sé, 6 o 7 anys, que jo crec que hi havia... El hipsterisme va tornar a portar barrets, si més no. Sí, jo crec que quan penso en la gent així de Nova York i tal, es posaven bastant barret. En el meu cas va ser per pura... Això, hivern i estiu, perquè és que pel sol, i mira que jo tinc pelazo i d'això, però no sé, és com és molt còmode, i ara ja és quasi identitari, és el que dius, és que no, ja no intento, dic, mira, m'ha quedat molt bé el cabell, no puc sortir, i mira que vaig amb moto, i me'l porto aquí la moto, que me l'he de posar dins de l'abric i tal... Impossible, ja està.
Una escriptora, la Regina Rodríguez Sirvent, que va amb barret sempre, també el cantant dels Búhos, el Guillem Soler, el José Corbacho, però al telèfon tinc una persona que jo des de que tinc record sempre l'he vist amb barret, que es diu Pilarín Vallès.
Oh.
Pilarín, bona tarda.
Us estava escoltant. escoltant i em sentia tan identificada amb moltes de les coses que dèieu. Els motius per portar barret, eh?
Sí.
A mi el que m'ha passat és que a vegades també me'l trec perquè em diuen, esclar, a la teva edat deus haver quedat calva i el barret va molt bé. I, esclar, també de tant en tant m'agrada demostrar que tinc cabells.
I tens un cabell molt bonic. No només tens cabells, sinó que el tens molt bonic. Escolta,
sí,
Pilarín...
Tinc quatre, però els que tinc estan ben ferms, això sí.
Pilarín, què et va passar el dia que es va morir la reina d'Anglaterra, ara fa poc?
Ah, sí. Sí, això va ser divertit. Que jo anava pel carrer el dia que es va morir la reina d'Anglaterra i em trobo amb un home que sense ni dir-me hola ni res em diu, quants barrets tens? I vaig quedar una mica parada, però vaig calcular així ràpid. Dic, potser 50. Diu, ui, això no és res. La reina d'Anglaterra en tenia 5.000. Ah, dic, ah, quina sort que té. Però sense esperar la resposta ni res, marxa sense dir-me res més. No he tornat a trobar aquest home, ho dic.
Déu-n'hi-do, escolta'm que jo...
Era un enviat del Daily Mirror.
Sí, segurament.
Primeres declaracions.
Hi ha una catalana que fa la competència a la reina. Vés a demanar quants en té ella. Doncs no.
Exacte.
5.000 a 50. Escolta'm, que jo sempre et recordi en barret, Pilarín. Vol dir que n'has dut sempre?
No, sempre no. Quan era petita i anava a l'escola... me'l doblava ben doblat i me'l posava al vade. Em sembla que se'n deia el vade de les carteres que portava.
Sí.
I em feia molta ràbia portar barret. Em sembla que era perquè era una obligació d'uniforme de l'escola. En canvi, hi va haver un moment que això que explicàveu, que protegeix del sol, que l'hivern protegeix del fred, que t'acompanya si no estàs ben pentinat, que sembla que estàs ben acabat quan portes el barret, eh? Que hi és tot, que no falta res. Doncs totes aquestes raons les tinc, també.
A veure, que el Corbacho et volia saludar, que ha fet aquí una rialla quan ha sentit que tenia la Pilarín al telèfon.
Ai, Pilarín, és que em fa molta il·lusió perquè, clar, és l'ambaixadora oficial dels barrets de Catalunya, perquè ja li... és la reina de la terra de Catalunya. La Pilarín ja és. A vegades no és important la quantitat. Segur que els teus 50 barrets potser són més macos que els 5.000 de la reina d'Anglaterra, eh? Això s'hauria de veure.
Home, potser més triats sí que ho són, perquè amb ella potser els hi tria una persona que no és ella mateixa, oi?
Exacte, el personal shopper de la
sí,
reina.
Sí, ara segurament no està gaire per triar barrets.
No.
Pilarín, un petó molt gran. Gràcies.
Una abraçada per tots els que sou aquí.
Gràcies.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Cada nit està que crema, avui sí que val la pena. Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
Crema, no? Estem escoltant el nou disc de Bos. Avui tenim el seu cantant aquí, el Guillem Soler, que estava mirant Spotify, que teniu més de 300.000 oients mensuals, que això és una barbaritat.
En català és una bestiesa, no? És una bestiesa. Quan anem por ahí, la gent, quan anem a tocar Euskadi, que és on tenim més, o Galícia, sobretot anem a tocar llocs on hi ha més d'una llengua, que és on ens estimen més, a València, a Mallorca, sempre ens diuen, hòstia, però com podeu tenir 300.000 cantant en català? I pues, no ho sabem. Suposo que hem fet tants quilòmetres i portem tants anys que...
I això vol dir que comencen a sortir els números quan tens 300.000 oients mensuals a Spotify o què?
O sigui, per sort els números ens han sortit des de fa molts anys amb els concerts.
Sí, això és
evident. Però si haguéssim de viure de l'Spotify, és molt difícil, perquè són màquines que estan pensades per grans multinacionals i li surten els números de la gent que té 1.000 milions de reproduccions i no sé quà, i no sé... 20 milions d'oients mensuals i no 300.000. O sigui, això està pensat per productes molt, molt internacionals, per dir-ho així, i clar, un artista que toqui pues, a la península, per dir-ho així, ho té complicat de viure de l'Spotify. Una altra cosa és que me'n pugui anar un dia i que la Mariscada me la pagui aquest de l'Spoti i poca cosa més.
Però... O comprar-te el barret rèplica de l'Indiana Jones gràcies als concerts i gràcies a,
exacte, però
a Spotify.
Ningú,
quants barrets tens, Guillem? Hosti, a veure.
És que sóc un desgraciat perquè els tinc distribuïts per tot arreu. Ara a casa m'he posat, des justament fa mig any, em vaig posar un pal allà amb 7 o 8 i els tinc tots per allà i no sé, potser en tinc 30 o potser en tinc 40, però...
I els tens a la vista? És a dir, si jo vinc a casa,
quan arribes a casa veig, meva, sí? Abans d'entrar, a mà esquerra, a dalt de l'escala, ja tens el lloc on te poso el barret abans d'entrar a casa i quan surto de casa deixo...
Però sí, veig el que portes avui o en veuré 30 allà?
En veuràs 30 allà col·locats i clar, llavors quan marxo dic, a veure, avui vaig a la platja, doncs un que sigui com més finet i que entri l'aire. Avui vaig a un lloc més de gala, doncs hòstia, agafarem el bo, saps? O sigui, els tinc tots col·locats, que avui vaig animar el Calafell d'hoquei, pues, agafo la gorra del Calafell d'hoquei de l'equip del meu poble, o sigui, una mica tot
a
el
veure,
repertori.
Corbacho, quants en tens i on?
6.000, tinc més que la reina. Ho sento. I'm sorry, my lady.
Però no, ella tenia barret i bolso. De conjunt, no sé no,
jo
si
només toco
cas.
El tema barret. Tu el barret. Tema bolso et porta el meu formatge, que té uns quants també et diré, eh? Però barrets, jo és que em passa el mateix que el Guillem, jo els tinc a casa també, vaig penjar amb una paret, vaig aprofitar la pandèmia, el confinament per penjar-lo amb una paret, que dic la paret dels barrets, però faig canvi. Igual que fem canvi d'armaris a l'hivern i a l'estiu.
Ah, temporada d'estiu i temporada d'hivern.
Sí, 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 perquè dec
tenir 30-35 d'estiu, d'hivern tinc més, 40-45, que em poso normalment, després tinc barrets de copa, que igual em poso menys, o carnaval veneciano, vaig comprant barrets també.
És el que anava a dir, això, diguem, a mesura que viatges, si tu viatges una mica, vol dir que cada lloc on viatges...
Sí, sí, jo m'he comprat de tot. De fet, m'he comprat barrets que no em queden bé, que la gent ja m'ho recorda, perquè de sobte he entrat a Sevilla, amb una botiga de barrets que hi ha precioses, però clar, hi ha com el barret, aquests que porta ella, són molt bonics, però després hi ha aquell com barret de picador de toros, que és com molt gran, sí. Vaig comprar un perquè m'agradava.
Estàs allà, t'emociones.
T'emociones, no? Te'l compres, aquest vaig sortir de la botiga i em va dir la meva germana, però tu ets tonto, no? Dic, sí, sí, ja ho saps. Aleshores vaig acumulant alguns que no em poso, però dels que em poso, normalment, ara ja estic fent el canvi. El que passa és que amb aquest entretemps vaig boig, perquè el barret també a vegades es protegeix, però també aquella cosa que un dia poses un barret, comença a apretar la calor i suar.
I et fa suar el front.
És xungo, sí, sí. Suar sota el barret sempre és aquella cosa de...
En el teu cas, Regina Rodríguez, on tens els barrets i quants en tens?
Jo no tinc paret, perquè el meu pis és molt petit, llavors tinc una estanteria i els poso allà acumulats, així. Però és que jo en tinc pocs. Jo en tinc 4, els arrebento i llavors me'n torno a comprar més. I ja està. I és al·lucinant perquè, clar, veus les fotos i en un any aquest rosa, o sigui, el que t'ha arribat a parar del sol, perquè era un rosa molt més intens.
Clar.
I ara, Déus, està cremadíssim. Tot
per això
tens
la pell bé, i no, el barret no, però la pell, perfecta.
Però l'he de portar a rentar, perquè això és una altra cosa, i val pasta.
Val pasta,
llavors, sí. Una cosa, quan arribeu a un lloc, avui esteu aquí a l'estudi de ràdio, tant el José Corbacho, el Guillem Soler de Bus, la Regina Rodríguez, l'escriptora, la Maria Xinxó, tots aneu amb el barret posat. Però normalment, per exemple, si entreu a un restaurant, què feu? Sopeu amb el barret o el deixeu a sobre la taula o on es guarda un barret?
Jo ja no me'l trec.
Jo tampoc.
No. Jo tampoc.
No, sopem amb barret.
M'han carregat bronca a l'església. A vegades he anat i m'ha vingut un home, allò, gent gran, i m'ha dit que no ho saps, que t'has de treure el barret a l'església. Dic, hosti, perdoni. No,
jo a l'església
no ho sabia. No ho
a l'església sí que me'l trec, perquè ja sabeu, sí, que jo no sóc creient, però faig coses de creient. Em vaig quedar clar el dijous. Entro a l'església i me l'haig com de treure. Però a la resta...
És que no sé on t'ha de deixar-lo, i per això al final me l'acabo posant, perquè estic allà, sí, i és una boda o un tal, i dius, ara que he de deixar el barret aquí per perdre'l, al camp no el perdré.
Surt més a compte, sí.
Sí, sí, sí. També és una cosa que és com típic que la gent que et coneix és el regal perfecte.
Sí, de veritat, regal... perquè no és molt personal.
Sí, però ells, si volen quedar bé, com que saben que t'agraden, he anat allà, he vist un barret i he pensat en tu i t'he portat un barret. I, hosti, tio, i normalment no l'encerten mai, però
no
tu has de dir, està guapo, està guapo.
És el que volia.
Que no et poses mai. No?
Jo dels que no em poso, la majoria són regalats.
Clar, jo igual.
Tot el carinyo per la gent que m'ha regalat barrets, sí, sí, ho sàpiga.
Regaleu barrets. Va, dèiem que avui tenim l'estudi ple de barrets, perquè dimarts ha començat el Barcelona Hat Days, una setmana on el barret és el protagonista, amb tallers per a aprendre a confeccionar-los, una exposició que es diu Over the Top, que es pot veure al Centre d'Artesania de Catalunya amb barrets d'alta costura, i a més, amb això que us estic explicant des de les 7 de la tarda, aquesta passejada amb barret per la Rambla de Catalunya. Una de les responsables de tot això és la Nina Pawlowski. Nina, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, Nina, escolta'm, que jo explicava això, no sé si m'has sentit que fa 4 anys vaig veure aquesta passejada amb barret a Rambla Catalunya i vaig flipar. Explica per la gent que no ho ha vist mai què fareu aquest diumenge.
De fet, farem una mica el que fem cada any, que és passejar amb el barret posat i passar-nos-ho bé, el més bé que podem. I esperem que també, com gairebé tots els anys, em sembla que en 19 anys només ha plogut una vegada, ens acompanyi el sol.
Oh, però ha de ploure, que convé molt, que plogui.
Sí, no, no, jo cada dia faig una dansa de la pluja gairebé, però no hi ha manera. No, jo celebro que plogui i em molesta bastant quan la gent diu fa mal dia. Dic no, que plogui, per favor. Mm-hmm. Però diumenge millor que no.
Quina és la condició? Per gent que ens estigui escoltant, us vulgui venir a veure o us vulgui afegir a la passejada, quina és la condició per formar part d'aquesta passejada en barret de diumenge?
La única condició és portar alguna cosa al cap que sigui, bueno, pot ser divertit, seriós, el que sigui. Els cascos de moto sí que no valen, però la resta sí. Pots portar una làmpara o pots portar un barret fet amb allò típic, amb una fulla de diari. No importa, el cas és que portis alguna
cosa. O sigui, tant pot ser gent que, diguem, faci servir això de diumenge com una desfilada de disfresses, per dir-ho així, com sí. Gent que vagi amb el seu barret habitual, com la gent que tenim avui a l'estudi, no?
Exactament. Tenim gent que, si realment aprofita per disfressar-se, però hi ha gent que aprofita per vestir-se superelegant. I hi ha gent que ho fa pues, com si n'és cada dia, però porta un barret una mica estrafolari. L'any passat va haver-hi un que portava un barrilet que portava vi.
Carai.
I se'l anava bevent.
Oh, quin domini. Això és un barret molt pràctic, aquest.
Totalment. És com aquell que porten els alemans a vegades al cap, a Mallorca.
Amb les cerveses, no?
Que porten com dos tubs que van a la boca. Però segur que el de la Rambla era molt més elegant que això.
Absolutament, perquè això dels dos tubs és una mica cutre.
Totalment.
Escolta'm, quantes persones hi solen participar? L'any que hi ha hagut més gent desfilant per Rambla Catalunya, amb barret?
L'any que més, que jo diria que fa uns 5 anys vam superar els 2.000. Però els darrers anys s'està estabilitzant al voltant dels 1.500.
Mm-hmm. Tu, a més, ets la presidenta de l'Associació Espanyola de Barreteria, que no? Estàvem discutint, avui tenim, clar, avui a l'estudi, diguem, hi ha unanimitat, hi ha majoria absoluta de gent que porta barret.
Ja ho veig.
No és el cas del carrer.
Programa, hi haurà molta més gent, O sigui, ja pot preparar aquesta senyora, perquè si hi anaven 1.500 i no havien fet el programa, ja pots preparar que vindrà més gent aquest
clar,
any
segur,
però
una cosa és un dia, Guillem, una cosa és un matí, i l'altra cosa és, o sigui, la sensació que teniu des de l'Associació Espanyola de Barreteria és que això, diguem, és molt minoritari, que això va augmentant, no sé, com ho veieu vosaltres?
A veure, hi ha un lleuger augment, no tot el que voldríem, perquè, o sigui, per un dia està molt bé que la gent es posi barret per ocasions especials i tal, però el xulo és anar amb barret cada dia. Ja sigui de molt pràctic com que sigui perquè t'agrada vestir-te elegant i portar el barret adient.
Bé, Nina Pawlowski, doncs escolta, molta sort diumenge amb aquesta passejada amb barret per Rambla Catalunya, a veure quanta gent s'hi ajunta i també, si no voleu anar-hi, com a mínim anar-ho a veure, us prometo que és un espectacle digne de veure.
Jo recomano que vingueu amb el barret, que sigui porteu un fular i ja us farem un turbant, no passa res.
Gràcies, Nina, que vagi bé.
Bueno, moltes gràcies. Adeu. A vosaltres. Sort amb els barrets al cap.
Vinga, adéu.
Adéu.
Com es nota que és mestre
artesana, ella, perquè ja de seguida pensa en com fer un barret de qualsevol cosa.
El pitjor és el primer dia que te'l poses? El primer dia que dius, a partir d'ara anirem barret?
No ho sé, perquè també perds una mica aquesta noció del temps que parlàvem al Guillem i la Regina, que no saps quan te'l poses, la primera vegada que te'l poses probablement te'l poses per això, pel fred, per la calor i tal. Sí que és veritat que jo crec que el primer dia que ets conscient de que et poses el barret com un complement, que a més, la Nina ha parlat diverses vegades de l'elegància, perquè clar, en un principi el barret és un sinònim d'elegància al llarg de la història, de complement, de vestuari, per distinció. Després pot ser més modern, estrafolari, etc. Però al final, el dia que ets conscient de que t'estàs posant un barret per portar un barret i sortir al món, probablement aquell dia, no sé, et sents millor.
Ets més feliç.
Ets més feliç,
perquè
exacte.
Tens hasta l'últim detall. Dius, vinga, barret i
com
tot.
Com ha dit la Nina, estàs com la Pilarín, estàs sí, com del tot tancat.
Estàs acabat. Sí,
estàs sí, acabat.
Estàs acabat.
Estàs acabat.
Estàs acabat, però no sé si...
Estàs acabat, però en algun sentit.
Estàs complet.
Complet, estàs exacte. Complet. Si no, falta alguna cosa.
El Gerard pregunta si alguna vegada us heu intercanviat el barret amb algú, no? Allò de que trobes amb algú que porta un barret i feu un intercanvi o no?
Ni de conya.
Jo tampoc. No.
Jo ho he fet amb algun ídol, bueno, ídol, perquè, però va ser un momentani. Vaig trobar amb el Leiva, que és un músic que porta sí. molts barrets, sí. molt bonics també, sí. i aleshores vam tenir aquella cosa de, home, sombreros, tal, i ens el vam canviar, i jo vaig pensar, uau, perquè jo portava un que no era molt bo, i vaig pensar, uau,
a veure si no se'n recorda, no?
Guanyant. I no, al cap d'un minut, que ja vam fer una foto, van dir, vinga, barrets als seus caps.
Són però... com artesans els seus, no els del Leiva?
Molt, és que són molt bonics, sí. són com molt... A més, també és veritat que amb el món de la música en general sempre hi ha hagut molt barret.
Bueno, sí. perquè si teniu professions d'artistes llavors sembla no, que tot valgui, però clar, no és el mateix, no sé, clar.
Però fins i tot aquelles imatges que tens, Bob Dylan, els cantants dels anys 20, dels anys 30, aleshores jo crec que Leiva també, la música que fa va amb un barret sí. que entronca amb tot el tema americà, perquè al sí. final hi ha el barret americà, el barret europeu, el barret anglès.
És un rotllo Johnny Depp, ell, no?
Exacte.
Però sí. clar, escriptora, artisteo. Música, humorista, no? No, artista, són feines, diguem, que sembla que portin el barret, no? Que te'l puguis permetre. No sé si amb una feina més mecànica, diguem, us hi veuríeu igual amb el barret.
Home, està clar que depèn de què treballis, no pots anar amb un barret, perquè...
Home, entres en una oficina de banc i vas a demanar una hipoteca amb un senyor amb barret...
Igual
penses que t'atracarà.
Sí.
Que ja passa, sense barret. Però, o un farmacèutic amb barret.
Ja, o si tens una feina que és molt física i tal, només et cau el barret, només et falta aixecar-te...
Credibilitat amb barret, no, estic veient.
Ja. Oh. Jo faig de rutes gastronòmiques per Barcelona i vaig amb barret, i a la Boqueria em coneixen com la del barret.
Clar.
I clar, però és que em va molt bé.
Fas com de guia turística. Clar.
Sí, totalment, absolutament. I va molt bé. Però és cert, no sé, si entres en un banc i veigués algú, una farmacèutica... Jo crec que guanyaria, no?
Bueno, després, a veure...
Sí, passa amb un ibuprofeno, molt més contenta.
Hi ha professions molt serioses que sí que porten barret.
President de la Generalitat, per exemple, Pere Aragonès, tu veus, diguem, fent una compareixença amb barret?
No, però al seu costat van els Mossos d'Esquadra, que sempre van amb barret. I és molt seriós, un Mosso d'Esquadra.
Que hi ha més seriós que un Mosso d'Esquadra.
Exacte. Però Pere Aragonès podia. El que passa que, clar, després també hi ha el barret d'una qüestió de proporció, eh? No sé si el Pere Aragonès, amb un barret,
home,
li quedaria bé o seria papitufo.
Semblaria
una mica més alt, això sí.
Un de copa aniria bé.
Un de copa?
Uns talons?
Pere Aragonès amb un de copa.
Prou, deixem-ho aquí, prou barrets. Escolta'm, estic intentant acostumar-me al barret que m'ha deixat el Corbacho, fer ràdio amb barret.
T'he deixat un vermell que, a més, ara és com si fossis de la família Aragón. És Gavi... Fofomiliki, Fofito i Albertito.
José Corbacho, Guillem Soler de Buos, molta sort amb aquest disc. La nit està que crema, concerts que els podeu trobar per tot arreu, a Catalunya i fora de Catalunya també, i la Regina Rodríguez Sirvent, que duràs continuar signant aquest Sant Jordi, no?
Sí, el meu primer Sant Jordi,
sí,
fa molta il·lusió.
Sí, senyor, a més passaràs per Calonge, que nosaltres hi serem dijous, sí. i tu, un dels llocs on firmaràs, em sembla el 22 d'abril, sí. serà Calonge, Poble de Llibre. Pausa, 3 minuts i les 8 i ens posem al dia.
RAC 1. Jaume Plensa, Poesia del silenci. La nova exposició a la Pedrera per descobrir l'obra més íntima i desconeguda d'aquest artista imprescindible. Més d'un centenar de peces en diàleg amb l'arquitectura de Gaudí. A la Pedrera fins al 23 de juliol. Més informació i entrades a plensa.lapedrera.com.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución, 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
La passió d'Esparreguera, un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí tarda i un nou format de 2:30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
Viu la ciència com mai te l'han explicat amb en Dani Jiménez.
Colònies per joves d'entre 8 i 16 anys que despertaran la creativitat i l'interès científic a través de l'experimentació.
Envoltats de natura, a un pas de les Guilleries i amb moltes activitats lúdiques. Hípica, trekking, jocs de cooperació, gimcana d'iPads.
Dos torns, del 9 al 15 i del 16 al 22 de juliol.
Dani Jiménez Science Camps. Inscripcions obertes. Afanya't, que s'acaben.
Més info a danijimenezsciencecamps.com.
A Catalunya Plans et donem la benvinguda al nostre centre de jardineria.
Vine a descobrir les nostres ofertes en plantes d'exterior i d'interior, complements de jardineria, decoració i mascotes.
Som a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona.
Més info a catalunyaplans.com.
Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Ja és aquí la segona edició de l'Endofest, un festival solidari per donar visibilitat a l'endometriosi i recaptar fons per la seva investigació. Premià de Dalt, dissabte 6 de maig, durant tot el dia, amb Ramon Miravet, el Pot Petit, De La Fei, Les Flores Azules, Ernest Codina i altres actuacions musicals. Entra a Instagram, @endofest_oficial i fes-te amb la teva entrada.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos. A Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Si ho somies, a la Sénia País del Moble ho fem realitat. A la Sénia tenim una llarga tradició en venda de mobiliari per la teva llar. L'àrea comercial més gran de Catalunya. Preu i qualitat a les nostres 10 botigues. La Sénia, País del Moble.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. RAC1. Tots som 1.
Islàndia, amb Albert Ong.
Les 8 i un minut. Ens posem al dia amb el Joan Torres. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
TV3 defensa el gag de l'està passant sobre la Verge del Rocío.
Sí, fons de la televisió pública diuen que la sàtira és símptoma de qualitat democràtica i que la cadena sempre ha fet humor sobre tot i ho continuarà fent. Més enllà d'això, TV3 es limita a afegir que no vol entrar en declaracions i contradiccions. La reacció arriba una setmana després que s'emetés el gag, que ha estat objecte d'una enorme polèmica per fer mofa d'un símbol religiós. De fet, avui el tema ha arribat als tribunals. L'associació Abogados Cristianos ha presentat una denúncia perquè considera que amb la paròdia s'ha comès un atac contra els sentiments religiosos. Els bisbes catalans també han expressat rebuig contra el gag de la Verge del Rocío, que creuen que ha sobrepassat el sentit de l'humor.
Crítiques a Pere Aragonès després d'haver activat l'acord de claredat per fer un referèndum.
Sí, és una fórmula amb la qual el president vol consensuar durant els mesos vinents les regles amb què s'hauria de votar el futur polític de Catalunya. Segons Aragonès, un cop s'arribi a un pacte amb partits i entitats, es presentarà l'any que ve al govern espanyol. De moment, però, ni els mateixos partits independentistes s'hi posen de cara. Diuen que és una proposta que no va enlloc perquè la Moncloa mai acceptarà el dret a l'autodeterminació. El PSC PSC creu que està fora de lloc presentar-ho ara en plena crisi de la sequera, mentre que els comuns, que en principi defensen el pacte de claredat, no veuen amb bons ulls que s'hagi engegat quan falten poques setmanes per les eleccions municipals.
I acabem, avui ja ho sabeu, s'ha mort Juan Vallén, el famós Pinotxo de la Boqueria. Doncs bé, aquesta mort ha destapat una disputa familiar per quedar-se al seu bar.
Sí, Vallén, que mor als 89 anys, ha deixat per escrit que no reconeix el seu nebot com a hereu del negoci. Fa només un parell de mesos, ell mateix va anunciar el traspàs del bar Pinotxo per problemes de salut. Tot i això, segons ha fet pública aquesta tarda l'administrador de la seva herència, Vallén va explicar-li que aquest traspàs s'havia fet de forma molt dubtosa i que els seus familiars el tractaven molt malament. En un comunicat que ha deixat, Vallén diu que el seu nebot, Jordi Assín, ha volgut quedar-se al bar sense cap mena d'escrúpol. Explica que l'any passat els seus administradors van descobrir que, fa uns anys, va registrar la marca Pinotxo Bar al seu nom d'amagat seu. Així doncs, tot i la mort del famós Pinotxo de la Boqueria, ara s'obre una batalla legal per saber qui es quedarà al bar que havia portat pràcticament tota la vida i que és una institució de la gastronomia tradicional catalana.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
Esports, Roger Saperes, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Avui torna la Champions i la podreu seguir a RAC1.
Sí, a partir de 8:45, els quarts de final amb un autèntic partidàs com a plat principal, Manchester City-Bayern de Munic, amb el Miquel Agut, que serà a l'Etihad, també a les 9, el Benfica-Inter. Per demà queden el Milan-Nàpols i el Madrid-Chelsea, com deies, tots aquests partits. Avui i demà l'antena de RAC1 amb el Molló i companyia.
I el dia en què Robert Lewandowski ha apostat obertament pel retorn de Messi al Barça.
Ho ha fet en la presentació de la 18a edició del llibre Relats Solidaris de l'Esport, escrit per periodistes esportius en benefici de la Fundació Lobas. El davanter polonès ha dit això de Leo Messi.
Per mi, Messi sempre ha de pertany al Barça. Si torna, serà no només pels aficionats, sinó també pels jugadors. Una cosa al·lucinant, perquè el seu lloc és aquí, a Barcelona. No sé què està passant, però espero que puguem jugar junts la temporada que ve. El Leo pot fer qualsevol cosa del no-res i necessitem aquest tipus de jugadors.
Per cert, que segons ha explicat també el periodista Raf Benayet, el Barça s'ha reunit amb el representant de Xavi per començar a treballar en la seva renovació.
I ha apuntat a les agendes de Roger Sapers i a tots els periodistes d'esports d'aquesta casa, dilluns que ve, 11 del matí, eh?
Sí, roda de premsa per explicar el cas Negreira. Com deies, dilluns 17 a les 11 del matí a l'Auditori 1899 a les instal·lacions del Camp Nou, compareixença del Barça per explicar-se 2 mesos després que saltés el cas a la llum pública. El club està acabant de decidir el format, però la idea és que el president surti a donar explicacions en solitari després es sotmeti a les preguntes dels periodistes.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
I el temps, Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Abel, a veure, abans del temps, ha sigut positiu de Covid?
He sigut positiu de Covid, què et sembla? La setmana passada, sí, sí.
Avui... Em sembla molt bé que ho expliquis, sí. No que ho hagi sigut, però que ho expliquis, perquè...
Encara existeix.
És un viatge al passat, ara.
Encara corre.
He sigut positiu de coronavirus, perquè sembla que hi ha...
No existeix.
Ningú es fa les proves, almenys.
He sigut víctima, podríem dir, de mofa una mica, de dir, ets un vintage, això ja no es porta, una mica de cunyeta, perquè saps que ara ja la situació en general no és crítica, però sí, la setmana passada, tal dia com avui, dimarts passat, vaig pujar a tenir un pic de febre a 38, i l'endemà al matí vaig fer una prova, que hi ha gent que em diu, per què et vas fer prova de Covid? Doncs vaig pensar, no sé, a veure, no?, per saber també què tinc, és una opció. I sí, i dissabte encara positiu, una mica de febre, i avui ja he sigut negatiu, sortosament, i aquí estic amb tots vosaltres, no pateixis.
L'Anna Ponsi al costat, que fas un signe de la creu, no? Era això...
Sí, com... No t'acostis, no t'acostis.
Aparta de mi aquest calze, això és el que has dit. Bé, Abel, el temps per demà.
Doncs mira, demà pugen les temperatures transitòriament a les comarques de la costa i del prelitoral central i també del sud del país. A la resta, si fa no fa com avui, dic transitòriament perquè després, de cara a dijous, tindrem una baixada clara de temperatures i general. Un dia que també estarà marcat pel vent, especialment a partir del migdia, la segona meitat d'aquest dimecres, doncs, amb vent moderat cap al sud de Catalunya, cap a Ponent, a la Catalunya central, i arriben algunes precipitacions. Bona notícia, a la tarda cap a la Vall d'Aran, zones properes, amb una cota neu de 2.000 metres, però acabarà baixant cap als 600 o 800 al final del dia, i després, també cap a últimes hores del dia, els ruixats poden aparèixer entre la costa i el prelitoral de les comarques de Barcelona, nord de les comarques de Tarragona, i la matinada, dimecres i dijous, també en aquests sectors de les comarques de Girona i Barcelona, i el que dèiem dijous, doncs, temperatures clarament més baixes, hivernals en alguns casos fins i tot, i encara algunes precipitacions també puntualitzarem cap a la meitat nord de Catalunya.
Reykjavik.
Reykjavik, encara no han arribat als 10, recordem que els 2 últims anys, el 14 d'abril, És a dir, divendres, no? Divendres 14, sí. Aviam si divendres tenim el tercer any consecutiu amb els primers 10 de la temporada a Reykjavik. De moment no hi han arribat. Una mínima de 2,4, una màxima de 4,2, cap i cua, això.
O sigui, fa dos anys seguits...
Dos anys seguits que...
Que el 14 d'abril, sí, sí, dia de la República, aquí...
Aquí, allà no.
Home, no, allà és la República,
allà
ho, també.
Sí,
no,
ja ho tenen,
no,
això.
No és el seu dia, però vaja, des de la República, sí, també. 14 d'abril...
14 d'abril.
Passen per primera vegada de 10 graus positius.
Exactament. I arriben o passen dels 10. Jo estic ansiós, aquests dies vaig mirant, no hi han arribat, i estic ansiós perquè arribi divendres.
T'agradaria que fos divendres.
M'encantaria,
eh? Sí, ara et sabria greu que demà arribessin els 10 graus.
Me'n sabria molt de greu, i que fos dissabte també, no? Ha de ser divendres.
Ha de ser divendres, doncs va.
Ho seguirem.
Home, i tant, perdona, n'estarem pendents. N'estarem pendents. Gràcies, Abel.
Que vagi bé, fins demà.
Sona aquesta música perquè ja s'ha engegat el compte enrere per la gran gala dels Premis DRAC el dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona, amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies i les actuacions de Ruth Lorenzo, Siderland, Mir Raisa i el mag Jordi Caps. Podreu seguir tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a RAC1.cat i viure la segona edició de la gala dels Premis DRAC de RAC1 el dilluns 17 d'abril a 7:45 del vespre. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiat Assegurances, Unió Suïssa Joies i Vueling, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Leo, mig sentit la veu abans. Anna Ponsí, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Amb l'Anna, com sempre, com cada dos dimarts, el codi 60, que recordem que vol dir persona morta en l'argot dels Mossos d'Esquadra. Amb aquesta secció l'Anna fa obituaris anònims de persones que han tingut una mort inesperada. Avui on ens portes?
Avui us vull parlar dels accidents de muntanya i ho vull fer en homenatge a en Domènec Faura Gascón. Ell és inspector, era inspector dels Mossos d'Esquadra, fill de l'Hospitalet de Llobregat, casat, pare d'una noia i d'un noi, que va morir entre el 4 i el 5 de juliol del 2018 fent trekking al Mont Perdut, al Pirineu, entre França i Aragó. Diem entre el 4 i el 5 de juliol, després ho explicarem, perquè no queda del tot clar. Nosaltres hem quedat amb l'Eric, que és el seu fill, que l'últim cop que va abraçar el seu pare va ser per desitjar-li un bon aniversari. L'endemà en Domènec feia 55 anys i va morir fent una de les activitats que més li agradaven. Però, Albert, com sempre, aquí a Codi 60 ens agrada parlar de qui eren els que ja no hi són. I en Domènec Faura era el fill gran de dos germans. Els pares eren gent humil, com dèiem abans, de l'Hospitalet. Va conèixer la seva dona, la mare de l'Eric i de la Denise, en una discoteca de Cornellà, al Music Palace, i sempre recordaven amb un somriure el primer dia que van parlar.
Que el meu pare... Un dia es va acostar a la meva mare i li va dir, escolta, com et dius, tal... La meva mare es va inventar un nom fals i... Tot i que li cridava l'atenció, però era molt tímida i molt seva, la meva mare. Vam ballar una estona i tal, i el meu pare li va dir, escolta, em dones el teu número de telèfon? I li va dir, que era el fix de casa en aquells temps. I va dir, vale, te'l dono, però no em truquis. I un altre dia sembla ser que van coincidir, van parlar una mica més i tal, però... Jo li vaig dir a la meva mare, això passa avui i ja l'has vist, no? Vas tenir molta sort que tornés a parlar amb tu.
La mare es diu Fali, en realitat es diu Rafaela, i potser en aquell moment doncs, no va voler dir-li el seu nom. Ell, en Domènec, era un manetes, va fer de fuster des de molt jove, fins que va decidir presentar-se a les oposicions de Mosso d'Esquadra i va entrar a l'escola de policia el 1990 a la quarta promoció.
Es va enterar per casualitat de que sortia una oposició de Mossos d'Esquadra i el meu pare, gairebé sense temps per preparar-la, va dir, bueno, em presento perquè és una cosa que em crida l'atenció, que m'hi veig amb cor, que crec que ho sabré fer, que tinc ganes de provar aquest camí i provo sort i si no em prepararé per la propera. I va entrar.
Va entrar i va anar ascendint dins dels Mossos, va ocupar càrrecs importants, va ser, per exemple, cap de la comissaria del Prat de Llobregat, responsable dels instructors de l'escola de policia, on s'havia tret aquestes oposicions, fins a cap de la divisió d'afers interns, també dins dels Mossos d'Esquadra. Malgrat la feinada que tenia, el seu fill explica que seguia sent molt familiar i molt proper.
Sempre estava per nosaltres, pel que calgués, per qualsevol amic, per qualsevol conegut que tingués un problema... Era aquelles persones que sempre hi pots comptar. I malgrat tot això, malgrat el seu càrrec, malgrat tots els èxits que ha tingut a la vida, doncs sempre ha portat la humilitat per bandera i era una persona molt senzilla, al cap i a la fi.
Era català i culer, com encara es pot llegir en el seu compte de Twitter, que està obert. Li encantava viatjar i en aquestes expedicions havia fet amics íntims, per exemple, quan va anar a Cuba, amics que el van acompanyar fins l'últim dia i que van fer el viatge expressament per acomiadar-lo. Una altra de les seves passions era fer muntanya, trekking, escalada, havia estat fins i tot al camp base de l'Everest i mai havia tingut cap problema ni cap lesió.
Jo estava molt tranquil perquè jo el coneixia perfectament i sabia que si algú té el cap fred i sap el que fa i té els peus a terra i té responsabilitat a l'hora de fer aquestes coses, era ell. Per tant, jo mai m'hagués imaginat que el meu pare pogués morir d'aquesta manera, la veritat.
I quan va passar tot, la família d'en Domènec i ell vivien un dels seus moments més dolços.
La setmana anterior havíem estat a Madrid perquè era la graduació de la meva germana, que havia acabat el màster de 3 anys de cirurgia i tal. Ell s'acabava de graduar, havia acabat el grau en treball social, que li va costar molt esforç, perquè ell ja va començar la carrera quan ja era inspector. Per tant, el temps que tenia per estudiar era molt limitat. I just la meva germana arribava el 5 de juliol a casa per preparar el seu casament, que eren 2 setmanes.
El dia 3 de juliol del 2018, l'Èric, el seu pare, en Domènec, la mare, la Fali van fer un sopar plegats a casa. En Domènec va bufar les espelmes dels seus 55 anys, que havia de fer l'endemà. A primera hora del matí va preparar la bossa, la motxilla, i va marxar amb l'Olivia, una noia amb qui compartien l'afició per la muntanya, amb la idea de fer trekking al món perdut a la banda francesa. L'Èric estava estudiant al pis de dalt, eren les 5, les 6 de la matinada, i el va sentir.
Si et dic la veritat, sí que és una espineta que m'ha quedat, i m'ha perseguit durant temps el fet de no haver baixat, de donar-li una última abraçada, un petó, desitjar-li sort en el viatge. Potser no hagués canviat res, o sí, no ho sé. Això és un exercici de causalitat que et pot portar fins a l'infinit, pensar que si haguessis fet això o allò altre es podria haver evitat. Però sí que m'hagués, malgrat que l'últim cop que vaig parlar amb ell era per desitjar-li el seu aniversari, no?, i fer-li un petó i una abraçada. Però m'hagués agradat d'aquell moment, doncs, poder acudir-me a l'armadell com calia.
Aquesta última abraçada, aquests remordiments que molta gent té quan hi ha aquestes morts sobtades, avui repassant la mort d'en Domènec o explicant-la, no?, amb un accident de muntanya. Però què li va passar exactament?
El que sap la família és bàsicament el que surt als informes de la policia francesa, també pel que l'Olivia va explicar als amics que ells anomenen els amics de la muntanya.
El que va passar és que sembla ser que aquella temporada havia nevat fins molt tard, a primavera encara havia nevat al Pirineu, i la calor havia trigat a arribar. Llavors, malgrat que ja era juliol, encara estava en fase de desgel, i es veu que relliscava bastant el camí. Nosaltres no sabíem res d'això, ho vam saber després.
El dia 4 de juliol a la tarda, un dimecres, el dia que feia 55 anys, en Domènec i la seva amiga Olivia estaven caminant per un corriol al costat d'un barranc.
Es veu que hi havia boira i res, estaven caminant per una baixada, que es veu que era una miqueta inclinada, va relliscar i amb la inèrcia va anar caient per tota la pendent de la muntanya i per la boira la seva companya no va ser capaç de localitzar-lo, perquè va lliscar molts metres i no el va perdre la vista amb la boira.
Ella no va gosar continuar cap avall per trobar-lo i el que va fer va ser girar ràpid cua per anar a buscar ajut.
Llavors, ella va intentar trucar al 112 perquè vinguessin les unitats de rescat, però no tenia cobertura en aquell moment. I en la situació d'estrès, el que va fer és caminar per buscar ajuda, a trobar-se amb qualsevol agent rural, amb qualsevol altre muntanyenc, a veure si tenia cobertura, però no va trobar aquesta ajuda fins la matinada. Van activar les unitats de rescat i un helicòpter el va trobar, però ja era pel matí. Llavors, quan va arribar a l'ajuda, ja el meu pare ja era mort.
Ells tenen el dubte exactament de quan va morir, és a dir, si va ser una mort doncs, a l'acte, en aquell moment en què ell va caure tants metres cap avall, o bé doncs, va acabar morint a conseqüència de no haver pogut ser atès doncs, amb prou determinació en aquell moment per la dificultat de la zona, per la boira, perquè realment estava en una zona de molt difícil accés. L'autòpsia va determinar que tenia politraumatismes i fractures severes.
Però no hi havia cap directament incompatible amb la vida, si no recordo malament. Llavors queda una mica en l'aire si realment va morir a l'acte, perquè podria ser, perquè realment els cops eren bastant forts, però no se sap si... Clar, com que va estar allà durant la nit, doncs, evidentment, a la pell presentava símptomes evidents d'hipotèrmia. Llavors, jo vull pensar que no va patir i que va ser a l'acte. És el que m'agradaria pensar, però l'autòpsia tampoc ho reflectia amb claredat.
La família d'en Domènec, en aquell moment, quan passa això, no s'alerta perquè tenien com un codi no escrit amb ell, que és que quan tenia cobertura doncs es posava en contacte amb ells i si no deia res és que realment no ho podia fer, no? Per tant, en aquell moment no s'alerten, però sí que és veritat que amb el pas de les hores, doncs, clar, ell no diu res i es van espantant. El cas és que la mare de l'Eric va rebre la mala notícia per telèfon des de França.
I li van dir, que ets la Fali? I va dir, sí, què passa? No, mira, que el Domènec ha tingut un accident aquí a la muntanya i la meva mare el primer que va dir és, ja ha mort? Ella esperant que la última resposta que li donarien a la vida era que sí. I li van dir sí.
El germà de la mare també és mosso d'esquadra. De seguida va poder acompanyar-la en aquest tràngol. L'Eric havia fet el seu examen de dret a la universitat. Recordem que la nit que el pare se'n va al món perdut, ell està acabant d'estudiar per aquella prova i ho va saber quan va entrar al menjador de casa seva.
I quan obro la porta, veig diverses cadires al mig del menjador, la meva mare asseguda plorant, la meva tieta també, i vaig dir, què ha passat? I recordo que va ser la meva tieta i m'ho va dir. Em va dir, tu padre ha tenido un accidente y ha muerto. La vista se'm va quedar totalment en negre, o sigui, fosc, no vaig veure res i em vaig desplomar de cara. Va ser res, 3 segons, eh? Llavors em van deixar el sofà i jo immediatament vaig començar a plorar com un nen petit, perquè no era capaç d'assimilar el que estava passant.
Recordem que el pare marxa al món perdut el 3 de juliol del 2018 i el dia 5 la seva filla gran, la Denise, amb qui tenia un vincle molt important, havia de tornar de Madrid justament doncs, per fer els preparatius del seu casament. Llavors ella estava tornant a Mave, s'havia de celebrar al cap de 2 setmanes aquest casament. La notícia, però, de la mort del seu pare va córrer tan de pressa que una amiga seva li va enviar un missatge amb un "ho sento", que la va posar en alerta quan encara no sabia res. Li van haver d'explicar per telèfon i a distància, i quan va arribar a casa seva a Barcelona va haver de rebre fins i tot assistència sanitària doncs amb una ambulància. El seu pare va ser repatriat des de França 2 setmanes després, quan, recordem, s'havia d'haver fet aquell casament, i la boda es va fer al cap d'un any.
Accidents de muntanya ens fan parlar també de rescats de muntanya, cada vegada en sentim més, eh?
Durant l'any passat, els bombers de la Generalitat van fer a Catalunya més de 1.220 sortides de salvament. Això és una mitjana de 23 rescats a la setmana. El 2021 es va registrar una xifra semblant, 1.253, i després de la pandèmia aquestes dades s'han disparat. És a dir, la gent va descobrir rutes, paratges de Catalunya després de tot el confinament, no podien viatjar a l'estranger, llavors també hi ha moltes aplicacions, i això ho diuen molt també els agents rurals, el Wikiloc, i moltes altres doncs, que permeten això, buscar rutes. El cas és que el 2019 es va arribar a les 900 i, com dèiem, l'any passat estàvem per sobre de les 1.200. La majoria de rescats amb víctimes que fan els bombers són excursionistes que cauen per barrancs, que pateixen hipotèrmia o aturades cardíaques mentre estan fent la ruta i, d'alguna vegada, doncs, també ho expliquem, sobretot a la tardor, han de rescatar algun volataire o que s'ha accidentat o que bé s'ha desorientat.
Bé, això va ser el 2018, l'accident mortal del Domènec, que han passat 5 anys, que ha passat en aquella família des de llavors.
Hi ha hagut algunes novetats que els han ajudat a seguir endavant, perquè la tardor d'aquell 2018, la filla gran d'en Domènec, la Denise, amb qui dèiem tenia doncs, un vincle molt especial, va fer un anunci important.
L'aspecte clau que ens va ajudar a la família a tirar endavant és que la meva germana es va quedar embarassada. Llavors, crec que les preocupacions inherents al procés de gestació i la il·lusió per rebre la meva neboda van ser realment la clau perquè la família tornés a mirar endavant.
I va néixer la Siena, que ara doncs, això té quasi 5 anys, i més recentment la Kira. Per tant, aquestes dues netes d'en Domènec, no? Hi ha un quadre a l'entrada de casa seva i li expliquen que aquell doncs, és l'avi. No? Aquella tardor, l'Èric es presenta a les oposicions de Mosso d'Esquadra, les aprova, era el seu somni des de petit perquè tenia el seu pare molt idealitzat, i els 9 mesos a l'escola de policia van ser complicats doncs, perquè veia el seu pare a cada cantonada, tot allò que ell li havia ensenyat. De fet, havia descobert aquells espais uns anys abans al seu costat, i ara l'Èric ja funciona de carrera, Mosso d'Esquadra, i pensa molt sovint.
De tant en quant coincideixo amb algú que ja treballa tan bé i que em parla del meu pare, que penso moltes coses en aquesta situació que faria ell, o com l'hagués encarat, què faria, és inevitable. O, ostres, m'encantaria preguntar-li això perquè sé que ell d'això sabia moltíssim. Però ja no ho recordo tant amb dolor o amb pena, sinó és més amb carinyo, potser. Amb el pas del temps canvia una miqueta la forma de recordar-lo.
La seva dona, els fills, els dos fills d'en Domènec, que el recorden cada dia. 4 mesos abans de l'accident va morir la seva mare, la mare d'en Domènec, i casualment van parlar de com volia el seu final, allò que ningú s'esperava que hagués de ser tan immediat, però es va parlar d'això. I seguint el seu desig, el van incinerar i van escampar part de les seves cendres a Montserrat, un dels seus llocs preferits. La seva mare, a més, havia estat malalta quan ell era petit, el seu germà va morir fa més d'un any per una esclerosi múltiple, i en Domènec, que ens explicava el seu fill Èric, doncs sempre havia viscut amb aquesta consciència de que al final has de ser-hi, has de viure i has de viure intensament.
I crec que la seva personalitat es va consolidar per això, pel seu entorn, per veure que realment aquí estem de pas, que qualsevol dia podem marxar, i ell va viure la vida intensament com la que va voler viure, i això és el que ens queda, almenys. Pensar que va marxar molt, molt abans del que li tocava, però que havia fet el que havia volgut.
Celebrar fa pocs dies, concretament el 28 de març, els seus 28 anys, i des d'aquí doncs li volem desitjar per molts anys. Gràcies per acostar-nos també a la figura del seu pare, també a la seva germana i a la seva mare, i a la Núria Aymerich, que ha dedicat el seu últim llibre sobre lideratge als Mossos, concretament a en Domènec, un llibre, doncs, això. Ella, recordem, la Núria Aymerich, que va ser directora de l'Escola de Policia i que va coincidir molt amb ell.
Doncs a tots els agraïments i afegim també les gràcies, com cada vegada que vens, a l'Anna Ponsí. Gràcies, Anna.
A vosaltres, bona tarda.
El que esteu sentint és la sintonia de l'Està passant, del programa de Toni Soler a TV3, aquest programa d'humor que n'hem parlat molt per tot el que ha passat a partir d'aquella paròdia amb la Virgen del Rocío, no? Avui era la primera vegada que tornava al programa i l'ha seguit aquests primers minuts la Mireia Ardèvol. Mireia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fet referència a Toni Soler, tota aquesta polèmica, què ha passat aquests primers minuts d'Està passant?
Doncs ha començat fent referència, precisament, i de fet us he portat l'inici del programa, ha començat així el programa.
Què tal la Setmana Santa? Sí, no? Bueno, la meva... M'ha costat desconnectar una mica. De fet, ha estat més aviat un viacrucis. Ai, dubto que algú hagi passat una Setmana Santa pitjor que la meva. A part de Jesucrist, esclar, el seu moment, eh? Però bé, abans de res, només voldria dir, perquè quedi clar, que la Judit Martín és una de les millors còmiques del país i que la seva entrevista improvisada amb la Mare del Rocío va ser hilarant. Va ser hilarant.
Tot això anava acompanyat de titulars de tots els mitjans i abuts i per haver que n'han fet referència aquests dies, i aprofitat, ja ho sentíeu ara, per defensar a la Judit Martín i dir que era una entrevista improvisada que forma part del programa i que tenen com una mena de ruleta, trien un personatge de la setmana i va sortir aquell i va anar com va anar, com tots sabeu.
Per tant, no ha demanat disculpes Toni Soler pel que van fer, no?
No només no n'ha demanat, sinó que ha exigit disculpes.
Per anar tancant el tema, jo crec que ha arribat el moment de les disculpes. Crec que en aquest cas és obligat. Exigim disculpes al president d'Andalusia per acusar-nos de menysprear els andalusos. Perquè és mentida, és irresponsable i és demagògic. Si fins i tot ens estimem en Gavi del Barça, que és l'únic andalús que cau malament a tot Espanya. I aquí l'adorem.
Clar, això ve perquè el president d'Andalusia, el Juan Moreno Bonilla, va exigir al programa que demanés disculpes. I després d'aquest moment ha donat pas a la Judit Martín i han canviat de tema i ella ha fet el que fa normalment, ara està passant.
Bé, però el que m'ha semblat, el que hem vist aquí de reull, és que tiraven la ruleta i li tocava imitar un altre líder religiós.
Que,
no?
A més n'hem estat també parlant perquè ha sigut polèmica aquesta setmana, que és el Dalai Lama, per aquell afer que ha tingut demanant a un nen que li fes un petó a la llengua. Per tant, continuarà.
Bé, interessantíssim, bravo, tot el suport a la gent de l'Està Passant, el Toni Soler, el Jair i a la grandíssima Martín. Judit Martín. Gràcies, Mireia, per aquesta última hora d'aquests primers minuts de l'Està Passant. Ho deixem aquí, avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús i David Valverde, el control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, l'estudiant en pràctiques Martí Capçada, Maria Xinxó i Albert Tom. Cada vegada hi ha més gent en aquest programa. Una pausa i de seguida i la Champions. Arracu, fins demà a les 7, que vagi bé.
RAC 1. El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC 1.
Un reconeixement als projectes que fan més fàcil la vida de les persones. Objectiu que comparteix FIAC Assegurances, que et dona tranquil·litat per impulsar els teus projectes.
Un any més, els Premis DRAC, FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
Wireframe, Crypto Trading, Crawl Dev, Data Driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 7-9 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dóna vida al teu exterior.
Vols muntar una empresa però les gestions burocràtiques et superen? Ara amb Legalitas tens un gestor personal que s'encarrega de tot. 900-106-08. Legalitas Negocis. Que res no t'aturi.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el